El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
El més difícil va ser fer el pas i atrevir-s'hi, perquè només el fet d'estar davant de la càmera i mostrar-me és una manera de mantenir-me activa i donar ales a allò que tant m'estimo, la meva professió.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ha sigut un encert donar-me veu a mi mateixa. Despullar-me totalment i despullar tots els prejudicis sobre la malaltia. Tant de bo que aquesta mena de documental algun dia pugui ajudar algú. Potser en un futur pot ser útil a la ciència o a les famílies per donar-los veu i aconseguir més visibilitat. Tant de bo sigui possible erradicar d'una vegada per totes la tragèdia que vivim sense esperança, sense esperança de recuperació i sense oblidar, amb tota l'extensió de la paraula, les famílies que la pateixen. A mi ja m'ajuda el sol fet d'estar davant de la càmera i mostrar-ho i haver escrit aquest llibre explicant una cosa tan difícilment comprensible com és aquesta malaltia tan estranya. Em sembla indispensable poder deixar un testimoni d'això. Dir com és patir-ho ara, en aquest moment, per a les pròximes generacions.
Sí. És la Carme Elias qui ha posat veu al text que ella mateixa ha escrit en un llibre que us recomano molt i molt i molt i molt i molt, perquè està escrit amb el cap des del cor. Quan deixi de ser jo, Carme Elias, la nostra actriu admirada, la nostra professional, la nostra persona estimada. Carme, benvinguda al divan.
Moltes gràcies, Sílvia. Contenta de compartir aquest moment amb vosaltres.
Avui al divan amb l'actriu Carme Elias.
Quan surts per fer el viatge...
I la Carme riu. I la llengua li va d'una banda a l'altra, com si estigués esgotadíssima, eh? Oh, el viatge a Ítaca, que llavors hi teia amb Ítaca, de Lluís Llach. Surt el llibre, eh? És una de les cançons que en tu ens has triat, eh? Que jo me l'he llegit, el llibre, estimada.
Sílvia, que un no es pot refiar de tu. No, surts amb totes les sorpreses, t'agafen aquí amb sense l'armadura posada i ja està. Ja, i hi ha llàgrimes.
Ja, clar, esclar, hi ha llàgrimes aquí. Bueno, si plorem és que riem, no, també?
Sí, cert.
Mira.
Que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels
que s'ha... A veure com la cantes. No puc, estic massa emocionada.
I per què ens l'has triat, aquest viatge a Ítaca de Lluís Llach?
Ah, sí, havia de saber que actuaria d'aquesta manera i en aquest moment potser no t'hagués avisat, eh?
No es pot saber tot aquí, eh? No es pot saber tot.
No, el viatge a Ítaca, des de que va sortir la cançó, vaig ser una gran enamorada, però efectivament ara, en aquest moment, per mi, té un significat diferent. De fet, és una música que s'adapta a molts estats de la vida de cada un de nosaltres. Però ara mateix el viatge a Ítaca és el que jo sento que estic...
Que estàs fent, no?
Fent.
Però, finalment, amb Cavafis, diríem, de fons, la gràcia d'aquest viatge és el camí.
Sí, sí, és que cal estar en el camí així, aquí, avui amb vosaltres i no quedar-te trencadet allà en un armari de casa teva.
Mm-hmm. Certament, tens un diagnòstic d'una malaltia molt important, però naixem i ja tenim el diagnòstic que un dia la vida s'acabarà.
Mm-hmm.
A tu t'hi han posat una etiqueta.
Sí, però no és cert que tots pensem, no hi pensem en que morirem algun dia quan estem a la vida?
Sí.
O ho pensem d'una manera sense pensar i sabem que això passarà, però no, que no ens toca a nosaltres.
Efectivament.
El meu tema no és que vagi a morir, sinó que es mor el meu cervell. I jo seguiré, el meu cos seguirà viu. I això a mi em fa molta por.
I és clar que fa por. Però s'hi ha de poder anar lluitant contra la por, no? La por és el... O sigui, per vèncer aquesta por i que no paralitzi, és el dia a dia, és aquest moment, sí, que ens has regalat.
A l'aquí i a l'ara, que diuen els de la Gesta, que sí, sóc una gran fanàtica.
Tu ets una, efectivament, una gran fanàtica de la Gestalt, no? De la Gestalt, com tu vulguis.
Sí.
Sí, i sé que t'agrada molt Claudio Naranjo. Per què t'agrada?
Bueno, no és que m'agradi, és que la Gestalt és Claudio Naranjo, va ser el creador de tota aquesta cosa. I jo veig, és un gran savi del,
sí,
món, jo el veig com un profeta.
Sí.
I quan jo estava fent teràpies i coses amb persones que estaven amb la Gestalt i properes al Claudio Naranjo, amb persones que... És que jo vaig estudiar psicologia una mica, saps?
Tu també vas estudiar,
sí,
psicologia.
Sí.
Aquí totes hem
estudiat. D'una manera... Vaig estudiar la Gestalt, o sigui, no d'una manera...
Global, no la carrera...
No, no en una escola... Vull dir, vaig estudiar-la. I llavors el Claudio Naranjo és el mestre de tot això i vaig fer un retir.
Un retir,
per estar allà amb ell i tots els alumnes que el seguíem i disfrutar del seu talent.
Sí. I... Doncs que passi, Claudio Naranjo.
Este libro es el primer libro sobre su tipo, pero también es un libro sobre cómo es el cambio en los caracteres. Qué pasa con cada uno de los 27 tipos humanos.
I... Quin regal!
A mi me gustó mucho esto.
Josep Lluís Santí Solsó, buscant aquests talls, aquests moments. Susana Ortega, també coordinant tot.
Jo no recordava la seva veu, quasi.
Este libro surgió como un deseo de empezar a difundir cosas que he cuidado.
Justament aquest llibre, eh?
También para hacer sentir la diferencia que hay entre...
Los 27 personajes en busca del ser. A tu aquest, per què t'ha ajudat aquest llibre?
Bueno, aquest llibre no ho sé, però... En general,
sí,
la teràpia Gestalt el que diu és que hem d'estar aquí i ara, que el moment que ve ara ja no el coneixem, ni d'aquí un minut, i l'altre ja ha quedat enrere. Per tant, hem d'estar molt aquí.
I no deixar que el pensament i l'amígdala ens faci trampes i s'imagini el passat que podria haver estat d'una altra manera
o
avanci
un futur.
Ah, exacte.
Sí. Llavors és l'únic que tenim, i és que és veritat, en som molt inconscients, és aquest moment que estem visquent aquí tots els que estem aquí ara. Nosaltres vivim perquè ja sabem que després anirem a no sé on, ens espera el no sé qui i després haurem de fer no sé què, però en realitat només existeix, de veritat només estem vivint en aquest moment. Llavors jo intento realment els cada dia, i com que ja t'estic una mica entrenada perquè
veig,
porto temps pues, coneixent aquesta teràpia i aquesta, que no sé per què en diem teràpia, perquè són coneixements que van inclús més enllà de la teràpia, no?
El mindfulness també es basa en l'aquí ara.
Sí,
ara, en
sí,
qualsevol, diríem, gairebé pràctica que facis és centra't en aquest moment,
sí,
només existeix el present.
Mm-hmm. Sí, perquè el cervell ens fa anar d'un cantó a l'altre com si nosaltres fóssim unes boles que ens movem al seu caprici.
Mm-hmm.
I és qüestió de que no sabem qui siguem nosaltres els que...
Com si estiguéssim dalt d'una carreta amb uns cavalls i no poguéssim portar les regnes,
sí,
no?
Sí, se'ns endoguéssim.
Aquelles carretes de l'Oest d'Amèrica. Sort que tenim cançons que ens fan recordar altres moments.
La despertarà el vent.
Oh.
Pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà.
En Joan Manel Serrat és algú que forma part del teu interior.
I tant, i tant. Clar, érem adolescents quan va emergir, totes enamorades d'ell, i a mi m'arriba profundament. Me'n recordo inclús que quan, alguna vegada que havíem de... quan érem més joves i havíem de dir alguna poesia en algun lloc, jo jo en lloc de cantar la cançó del, per exemple, aquesta que està cantant,
la tieta, sí,
la deia.
La deia.
Sí, sí, sí. Agafava les seves lletres com a excusa de poema, perquè realment és magnífic. Era magnífic en aquell moment i ho segueixen.
Sí, sent, perquè de fet posa música a un poema, eh?
Sí.
I a un missal a dormir.
Oh, és fantàstic.
La tauleta i un got d'aigua mig buit i un mirall escardat. Diràs, et fas gran com a passar.
No sortiré viva avui d'aquí.
Sí. Sí. Potser t'engreixaràs una mica i tot, eh? Però jo sempre t'he vist tan primeta que mira, mira, mira.
Com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls.
I ara fa no res. La Carme Elias feia aquest poema.
Si lloras por ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y claro que el sol ha desaparecido, y a veces muy cruelmente, de mi vida, aunque siempre he sabido que en algún momento las estrellas brillarían. Y así ha sido.
Amb la medalla d'or que li han donat els col·legues del cinema, el poema de Rabindranath Tagore, que també l'has posat aquí en aquest llibre, el Quan deixi de ser jo. És a dir, no ploris. Si plores, no veus el sol.
Exacte.
Aquests últims dies i aquest premi, com ha anat? Què ha passat aquí a l'estómac?
Gest, ell està fent un gest de remenar la mà, les mans davant de l'estómac.
Jo sí.
Ella, eh? La Sílvia.
Sí, ara ho veieu, que aquí les tornes van i venen, eh?
Llavors, esclar, estem aquí una mica emocionades. Jo estic molt emocionada per tot el que està passant en aquest moment de la meva vida, que ni sé explicar, perquè a la I se m'està esborrant i el futur és molt incert, però realment estic rebent tota classe de demostracions d'estimació, de manifestacions d'estimació que m'estan alegrant molt aquests últims moments de la meva vida, jo en dic conscient.
Mira, ens has triat també una cançó que primer jo pensava, per què ens deu haver triat Antonio Flores?
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
És meravellosa, aquesta cançó. És molt dura, també.
I el desmirades. Una història d'amor interrompida.
Ara s'acosta el bo. Maldita sea mi vida.
Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea. Què passó con mi razón?
Maleït sigui, em recorda també la cançó que més estimo, la del meu estimadíssim Antonio Flores. Maldita sea mi vida. T'entenc, Antonio. Tu també vas patir força. Ploro amb tu sempre que l'escolto. En la meva boca l'expressió sona a una pregària que el cel no vol escoltar. Hi ha una gran enrabiada, perquè em resulta incomprensible que una societat que es considera avançada no sembla que permeti morir en pau a les persones que ho desitgem. Mort digna, per favor. Maleït sigui. Tots a l'una.
Y ahora me encuentro en medio de este lago con los pelos de punta. Recuerdos del passat.
Jo o el meu jo que anirà deixant de ser-ho. S'emociona només d'imaginar Antonio Flores portant-me agafada de bracet, cantant a l'uníson Maldita sea mi vida, mentre entro amb ella el tatatxan.
No puedo olvidar su cuerpo desnudo.
El regne del cel.
Y me revienta pensar que puede estar encima suyo.
Quina parella tan estranya i magnífica! Seria bonic si pogués ser real. Bé, em conformo que la posin al meu funeral, que no vull cap, però si és inevitable, m'agradaria que fos un recital amb poesies escollides i músiques estimades.
Estic rient i plorant, que ho sapigueu.
Això és com no plou i fan
decidir-me.
No decideixi.
Si plorar més o riure.
Oh, és que jo he anat mirant les cançons i he arribat a aquest punt del llibre i dic, mira-la!
I va, i se li ha de posar-lo ara aquí,
clar,
en aquest moment. Doncs bé,
esclar,
mira.
I aquí surt el Flores, i surten Chopin, i surten els Beatles, i surten Serrat, i tots, no?
Tots.
Mira, mira, mira. I a la Carme Elias l'hem admirada i l'admirem al cine, al teatre i la televisió. Així que ara farem un canvi de gir i ens n'anem a les teves pel·lis, a les teves obres de teatre. Mira, mira, mira.
Marta,
ja pots tirar pel cap.
Terra baixa.
Terra baixa, per favor.
Sí, ara ha vingut aquí al divan.
És com cal. No és això, tontota?
No.
Sí, un marit que t'enamores cada dia. I que tu mira't. Any nou, vida nova.
Amb la companyia Enric Major, el Poliorama, amb el mateix Major i el Joan Miralles. O ens n'anem a la tele?
Interrumpimos estos sugestivos minutos publicitarios para recordarles de nuevo que hoy se clausura el primer congreso del Partido Reformista Democrático. Se celebran las elecciones generales en Uruguay.
Y sin embargo, te quiero, Televisión Española. Y mira ahora.
Con mis propias manos llevé a los mortales el origen de todas las artes.
Prometeo.
Bravo, bravo.
Bravo. Quina maravilla de text.
¿A qué rincón de la tierra he venido a parar? ¡Desgraciada de mí!
Jóvenes.
De Jaena i Moler, en el qual l'Elias fa el paper protagonista que habitualment el feia un home.
Fes el favor, deixa'm estar, perquè em toques ara.
S'han acabat les angúnies i les nits en blanc i les pastilletes de dimoni.
Sense rancor.
Yo soy de las que piensan que el dinero hace la felicidad.
¿Y te marchas con él?
Sí, estoy esperándole.
Fuiste a ver a mi amigo Ángel al país.
Ya no tengo unas cuantas películas y encara unas cuantas más.
¿Es necesario que todos los días se dé una vuelta al ruedo?
¡Stico!
¿Y qué quieres que haga?
Jaime Garmiñán.
¿Es tuyo, no? ¿O me lo quedo yo? Porque si me lo quedo yo las cosas van a cambiar, pero que muy prontito.
Te han hecho, pobrecito. Qué alto estás. Y esta barba.
Perdón.
¿Me vas a decir si sabes algo de papá?
Y en brazos de la mujer madura de Manuel Lombardero.
Vaya vestido chulo te ha regalado tu madre.
Lo ha hecho ella.
A escondidas, aprovechando ratillos para que fuese sorpresa.
Anda, mira qué suerte.
Y sus compañeras de clase le han mandado una carta.
Y al premi.
Y a continuación, el Goya a la mejor actriz protagonista de 2008. Y el Goya es para Carmen Elías por Camino.
¡Bravo!
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón, porque hace no tantos años apareció Javier Fesser con un guión profundo, inteligente, valiente y con un personaje magnífico y me lo ofreció. Gracias, Javier, por haber confiado en mí. Gracias a Mariano, Nerea, a Luis, Marina, a todos, a todo el equipo, porque sin vosotros yo no estaría aquí. Quiero dedicarlo a mi familia, a mis amigos del alma, a Juan Carlos Coraza, a todos los que me habéis ayudado a crecer como persona y como actriz. Y quiero dar las gracias a la Academia porque habéis hecho esta noche una noche inolvidable. Gracias.
A veure, aquí, aquest camí, aquest paper d'aquesta mare, això et va anar molt bé saber resar, de menú d'haver anat els diumenges a missa, aquelles escolàpies, que molt bon estudiant es veu que no, que dius tu que no ho eres perquè estaves pensant en altres coses. Però tot això va anar molt bé, no?
Home, i tant, per aquesta pel·lícula va ser fonamental, fonamental.
I ara reses o no? Què fas ara?
Ara parlo, jo no reso.
Parles amb tu?
Parlo... No sé amb què, ni amb qui, però parlo.
Parles en veu alta?
No sempre.
Diuen Rojas Marcos, el psiquiatre...
Escric també, perdó, digues.
Que hem de parlar en veu alta i escriure també per ordenar, sí, idees, sí, pensaments, sentiments... Però Quants prestatges tens plens de llibretes al llarg de la teva vida, Carme Elias?
Ui, moltíssims, i ara, a més, he fet neteja i me n'he adonat compte de quants i quants n'hi havien. I els he estat resumint i trencant.
Resumint i trencant?
Sí, perquè, clar, no es pot anar amb tant pes en aquestes alçades de la vida.
És una motxilla que cauries endavant. I llavors, què has triat? Què t'ha agradat?
No, he anat fent petits resums i també jo esperava que hi hagués, pensava que hi havia més coses de les que hi ha, realment.
Sí.
N'hi ha menys, però totes elles són molt valuoses i llavors el que he fet és un petit resum de tot això i guardar-lo a l'ordinador.
Sense faltar les meves sessions de pilates. Dins de la rutina, tinc dies fixos d'activitat a l'exterior. Els dimarts i els dijous a les 10 del matí els tinc reservats sense condicions. És el meu temps de pilates. Fa anys que practico aquesta disciplina. Ara què hi penso? La practico des que al meu cos ja no li venien de gust les sessions en gimnasos o piscines. Sempre he fet exercici conscient que és sa per al cos i la ment, tot i que en el meu cas, oi? La veritat és que en una vida tan poc ordenada com la meva, sempre he trobat la manera i l'espai per practicar alguna disciplina. He aconseguit vèncer la mandra, que és la gran temptació contra la qual s'ha de lluitar, però també la falta de son i la quantitat de viatges i assumptes personals diversos. Són les conseqüències de tenir una feina sense un horari fix i una ubicació tan canviant. No recordo com vaig començar amb els pilates, però sí que sé que vaig ser una de les primeres de la meva generació a fer-ne, ja fa molt de temps. Quan deixi de ser jo. Carme Elias.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
Avui som al divan amb la Carme Elias.
Oh, Jane, lo siento. No quería que me trajeras el desayuno. Solo quería saber con quién estabas hablando en la puerta trasera. Nada de importancia.
Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night.
Primer en versió en castellà, després a original, que fue de Baby Jane, d'en Robert Aldrich. Sí, cinema. Però
això és teatre.
Però és teatre, anava a dir, però també teatre. Aquí és teatre, ja, també.
Sí, al Teatre Acadèmia en vam fer un homenatge preciós.
El Guido.
Precisament el Guido Torlonia. Sí, en aquest mateix teatre, me'n recordo que ell, quan va arribar a fer-se encàrrec, em va preguntar, tu què t'agradaria interpretar? I jo, que era una boja de la pel·li de...
Que fue de Baby Jane.
Que fue de Baby Jane, li vaig dir, a mi me gustaría hacer esto. I llavors ell va organitzar tot i un dia em va trucar i em va dir, vols ser Baby Jane a l'acadèmia?
Oh, que bé!
I allà vam estar fins a l'últim moment sense saber exactament quin personatge faria la Vicky Peña i quin faria jo, però finalment jo vaig fer de Bette Davis.
Estava jo mirant els papers.
Ara he estat com si fos la que té més memòria del món.
És que, esclar, hi ha coses que van anant. Com et va aquesta relació? Tu dius amb l'Al, li has posat com un nom a l'Alzheimer, no? Al, i és com si fos una mena de company de vida que aneu de bracet i has après a conviure-hi.
Sí. Perquè, saps què passa?
Un amant obsessiu, dius.
O és obsessiu, és d'aquells que et devoraria, si pogués. Saps què vull dir? Et devoraria d'una queixalada.
D'una queixalada,
Però, esclar, no, això no ho té fàcil.
Com et va ara aquesta relació, aquest conviure amb aquest amant obsessiu que li dius Alzheimer? Li diu Al.
El meu amic Al, li dic.
Sí.
Doncs, ja estem molt ben...
Conjunta?
Ja som un matrimoni com aquells que...
Convencionals.
D'aquells de fa tant de temps que ja, sí, que ja no es fan gaire cas, però que se saben tots l'un de l'altre, no?
Sí.
Llavors ja no estic assustada, no estic... home, m'hi enfado moltes vegades, em fa plorar moltes vegades, però ja forma part d'una mena com de cerimònia que tenim organitzada, que ja no m'afecta profundament, diguem-ne. Perquè només puc viure des de l'acceptació del que em passa. Lluitar contra això no és possible. La paraula lluita més entre les malalties a mi. No m'ha fet mai pes, vull dir, què vols lluitar quan estàs malalt? Que lluitin els metges, els no sé què, però vull dir, tu no pots lluitar. Tu
has d'acceptar la situació.
Has d'acceptar i acceptar. No vol dir que et rendeixis, sinó acceptar-la i posar tot el que tu puguis. No?
Persistir.
Suposo que d'això en diuen lluita.
Tu en dius persistir. Hi ha un capítol del llibre que també es diu persistir. Persistir, en el fons, és existir.
Bueno, persistir té més sentit per mi en el tema teatral, no? Que saps que és una professió molt insegura, que no saps mai què et depara perquè no tens una... No estàs fitxada a cap...
Empresa, clar. No tens una nòmina final de mes, cada mes de tots els mesos.
No tens cap garantia de que tindràs feina immediatament. I llavors a mi m'ho va dir això el José María Rodero, que va ser un gran company i ens vam fer molt amics quan vam estar rodant junts. I ell sempre em va dir, i això sempre se m'ha quedat aquí, em va dir, Carmen, lo más importante en este oficio es persistir. Llavors aquesta paraula a mi sempre l'he tinguda molt en compte i tenia tota la raó. S'ha de persistir, perquè si t'arrugues a la que passen no sé quants mesos sense treballar, doncs no pots fer res, no?
Et veig a casa amb un representant que viu, no sé si al cinquè, segon o no sé on, però més amunt, un representant d'actors i de cantants, i tu intentant cantar...
Això fa anys.
A veure, sí, fa molts anys. Molts anys.
Sí.
De menuda, als inicis,
eh? Sí.
A veure...
Em posava al vestíbul,
clar,
de casa.
Com aquell que no vol la cosa.
I em posava a cantar a veure si em descobria.
I què cantaves?
Les cançons d'aquell moment, la Hello... El Serrat, jo cantava cançons d'aquestes, de les
quina
que es portaven.
T'agradava del Serrat?
Sí. Aquesta és de la Helo, no?
A veure...
Sempre és domingo, no me m'assusta ni el porvenir. Us feia aquella cosa. Cada dia, cada hora, és moment, no? Algo així. Això, i també el Lluís Llach, i això ho feia jo al vestíbul, em posava allà...
Arregladeta, tota mona.
No, perquè jo no obria la porta.
Ah, era perquè
la deixava com si estigués tancada, però perquè
obert,
em descobrís quan baixava l'escala.
Et descobrís. I et va descobrir?
No, mai.
Mai de la vida.
Però mira, jo mentrestant.
Sí? A veure com anava això d'aquelles cançons. A veure.
Sí.
A veure,
Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo
para mí. Avui no és diumenge, per cert.
Però no se sap mai, aquests programes surten a tota hora.
No me importa lo que digan los demás. Solamente necesito que me quieras de verdad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad.
No està malament, eh?
Ho fa bé. Som avui al divan amb la Carme Elias i ara tornem al cinema.
I get the distinct feeling that I'm lost.
Aquells ponts de Madison de Clint Eastwood.
No, la Meryl Streep, la més gran de totes les grans.
¿Puedo llevarle o indicarle? De modo que usted decide.
Per què és tan bona, l'Streep?
Quisiera interrumpir lo que estaba haciendo.
Perquè és molt autèntica, és una persona autèntica i ho és amb la seva vida personal. És una actriu, jo crec que és la millor de totes les que jo he pogut veure, no? Parlo del més enllà, no parlo d'Espanya, però vull dir...
L'autenticitat
sap treballar
és el màxim.
Amb una veritat, jo he perseguit sempre això, la veritat a l'escenari, és molt difícil perquè...
Una fanàtica de la veritat, dius que ets.
Sí, també a la vida, eh? Però la veritat consisteix en aquesta cosa que el meu amic Carlos Coraza te n'ensenya i que la teràpia aquesta el tan predica, no? Que és a l'aquí i a l'ara. I amb la interpretació això és fonamental.
La meva obsessió amb la veritat en la vida i dalt de l'escenari no és res de nou. Sóc una fanàtica de la veritat, massa. Sé que pot causar molt de dolor, però hem de saber gestionar-la. Sempre prefereixo la veritat, per molt dura que sigui. He patit, i molt, Algun cop que m'han amagat alguna cosa important. Potser d'això deriva el motriu de treure la llum al meu amic Al o donar-li visibilitat. Primer revelant-lo i després deixant-ne un testimoni escrit. Que curiosa el vaivé d'una memòria que a voltes em sembla tan precisa i d'altres tan erràtica. També la gran traïció m'ha estat tornant ara mateix a la ment. Què seria de nosaltres, els humans, sense les traïcions que ens envolten en vida? Així som, de vegades, éssers inconscients que viuen en uns llims inexistents. Però ho deia el pare, això de la veritat. El teu pare no deia no t'amaguis o no posis el cap sota l'ala.
Sí.
Sigues valenta,
sí.
Afronta les coses.
Sí, el meu pare inclús me'n recordo que quan volia anar a l'Institut del Teatre, perquè jo ja feia teatre, feia temps, el teatre del barri i coses així, no? Però quan vaig decidir anar-me a l'Institut del Teatre, tota la família estava... Bueno, la meva mare estava molt preocupada i tal, i el meu pare va creure que si jo volia fer allò, que ho havia de fer, i em va recolzar, sí, sí. I sempre em van recolzar la meva família, però és veritat que que aquesta marca de la veritat jo crec que ve de família.
Te'n recordes de la mestra, la senyora Maria?
Sí, doña Maria. Sí.
Doña Maria, perdó.
És diferent, eh?
Doña Maria. És que però
doña diu molt,
home,
no?
Marca caràcter, i posició, i època,
I època, ara t'anava a dir, sobretot època.
Però us va ensenyar català.
Sí, i tant, i ens feia llegir en veu alta, i jo era feliç quan em portava allà i em deia, tu...
Tu eres la voluntària per llegir sempre?
Ah, jo sempre que em deixessin, però bueno, ens fèiem grupets i tal, però quan em deia, ara toca tu, jo era feliç llegint els textos que em donaven per llegir, no? I...
En aquella època de Franco, eh?
Sí, sí.
En Josep Maria i en Joan. En Joan, el guardià de la família. Parla'ns dels teus dos germans.
Els adoro, són meravellosos. El Joan, que és el petit, justament... Sí que és el guardià de la família, i després tinc un meu germà gran, que l'admiro profundament també, però que ell va tenir unes circumstàncies molt difícils perquè va tenir polio quan era molt petit. Jo encara ho recordo, anant a l'hospital a veure'l, i recordo aquell trasbals que va suposar per la família en aquell moment, pues, bueno, va...
Ingressat?
Bueno, sí, sí, bueno, ja està. Ara bueno, pues, ell, malgrat... aquest greu problema de salut, ha fet una vida fantàstica en el sentit de que ha estudiat carrera, ha tingut una filla, ha fet una vida absolutament normal dintre de totes les seves limitacions, que eren moltes. Llavors, esclar, a mi quan em van diagnosticar això, el primer que vaig pensar és, bueno, a veure, soc una senyora gran, això, clar, m'ha fet patir molt perquè no ho diagnosticaven i he estat sofrint...
No immediatament, ho vas saber tu abans que tenia el diagnòstic, tu notaves coses estranyes,
Sí, però ningú em diagnosticava això, i jo ho passava fatal als rodatges al final, no? Perquè deien acció
i
inseguretat que m'agafava. I, bueno, i
el teu
i
germà?
Referent al meu germà, pues, esclar, ell per mi ha estat un exemple de superació, de sempre bon talent, de mai li he vist... bueno, en fi, per mi ha estat un exemple. Llavors,
sense queixar-se?
Mai, i sense demanar, que això ja em fa ràbia. Però... clar, quan em va passar això, vaig pensar, bueno, ja ets una senyora gran, el que no vull és estar en el món sense ser-hi, perquè això em sembla absurd, no? Que jo vaig anar a visitar persones, amigues, amb aquesta malaltia, i vaig pensar, vaig per veure, no?, com és aquesta situació.
Com va el desenvolupament de la malaltia, sí, com avança.
I ella ja no hi era en aquest món, ja no sé en quin món estava, però ja no hi era, va fer una reacció i prou, no?, això ho explico al llibre. I és clar, jo vaig reafirmar-me a mi mateixa per dir-me, jo així no vull acabar, vull una mort digna.
I això ho has deixat preparat?
I esperem que sigui possible, sí.
Però això és lluny.
Sí, perquè la malaltia realment jo em pensava que aniria molt de pressa i va més a poc, però és molt subtil i molt perversa, i de vegades no te'n dones compte i et trobes en un altre lloc del que estaves abans d'ahir. Això és així i és molt estrany.
El divan amb Sílvia Coppolo. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
Pel que fa a la sensibilitat, reconec que pot ser bona per a la interpretació, però s'ha de saber posar-hi fre a la vida perquè et pot jugar males passades. Fa temps vaig haver d'enfrontar-me a la depressió. Podria ser que fos un avançament del que tinc ara a la meva ment? No li desitjo ni al meu pitjor enemic, tot i que a aquestes altures sé que el pitjor enemic és un mateix. Els dolents te'ls crees tu. Bé, no sempre, siguem justos. Sempre em pregunto si aquells terribles moments depressius eren un avançament del que havia de venir, és a dir, de la meva situació actual. I dedueixo que sí. És clar que sí. Com veieu, em resulta inevitable buscar respostes al que em passa. La depressió et paralitza, et despulla de tu i vèncer-la suposa un esforç titànic. Em sento incapaç de descriure com és el món de la depressió, però em permetré dir-ne algunes coses i llançar un parell de recomanacions per a qui en aquests moments se senti arrossegat per ella. Sé que si decideixes, de veritat, dir prou, t'has de posar en mans d'un bon professional amb qui et sentis còmode. Que el tinguis com un aliat i per descomptat confiïs en ell o en ella. El que s'explica a la consulta és sagrat i un bon professional mai revelarà el que li expliquis, mai et trairà. Si creu que cal parlar amb algú del teu entorn, sempre pensant en ajudar-te, només ho farà amb el teu consentiment. T'ha d'inspirar seguretat, tan bon punt el coneguis i et donarà temps perquè puguis obrir-te. Quan deixi de ser jo, Carme Elias.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
Avui som al divan amb la Carme Elias.
Esteu decidits a fer-me plorar, eh?
Sí. Però és clar, no sé, eh? I te'n recordes de Ràdio Barcelona fent teatre?
I tant! En aquell moment a la ràdio feien radioteatre.
Sí.
I em va convidar a fer una funció on hi havia una noia jove com jo que sí? Sortia allà. Em va continuar trucant per anar a fer el radioteatre.
Molt bé.
I, bueno, i així va anar començant la meva vida professional.
I t'agradava molt Jean-Paul Sartre?
Ai, sí, sempre he sigut Sartre.
L'ésser i el no-res, i altres tractats filosòfics.
Sí, i això que jo no era una... No venia d'uns estudis superiors, vull dir que vaig fer el batxillerat i després ja me'n vaig anar a l'Institut del Teatre, que més tard, bueno, que just jo entrar i es van convertir en estudis superiors, no? Però els meus estudis estaven a l'Institut del Teatre i quan llegia Sartre encara no hi havia anat. És curiós, no?, que tingués aquestes tendències.
I dius que... Sabies fer-te la beneita en alguns casos, perquè tu tens...
Totalment.
Tens un aspecte una mica de trapella, bona nena trapella.
Sí, però sempre sóc bona, eh? El que passa és que tinc un punt de...
Trapella.
Sí.
De múrria.
Sí.
Hi ha un punt que expliques també que m'ha impactat en el llibre, recordo el títol, Quan deixi de ser jo, Carme Elias, a columna. Expliques quan estaves fent aquestes feines administratives, coses diríem que no tenien res a veure amb el teatre, com veies que hi havia... El cap que tancava les noies en una sala...
I bueno, més que el cap, eren portes que s'obrien i es tancaven.
Estaves, diríem, acostumada a veure que allà hi havia abusos sexuals?
No ho havia vist mai.
Però se suposava?
No, ningú ho suposava. Jo no vaig comentar-ho mai amb ningú, això. Jo ho suposava.
Tu ho suposaves?
Sí, per tant, és una pura suposició que
tothom no... callava per això.
Bueno, jo no sé qui ho veia. És a dir, jo estic segura que allà passaven coses. Jo estic segura perquè, en fi, perquè estic segura, però... No, No es visualitzava res, vull dir que ni ningú va veure res. No, d'això no se'n parlava. No.
I d'aquella època amb tasques administratives, què recordes? Que la sensació...
No vaig aprendre res.
No vas aprendre res.
No, perquè com que era mona, em van posar a la recepció.
Ja. Yeah.
I llavors, durant el matí hi havia una hora que anava al despatx d'un dels dirigents, sí, a ajudar-lo a fer, doncs, que em dictava alguna cosa i tal, però era un senyor ja molt gran que no tenia molta feina. I després, quan arribava l'hora d'obrir-se portes al banc, doncs jo anava a la recepció per ajudar els clients a orientar-los si volien rellenar...
formularis i tot això?
Si havien d'anar no sé on els deia com, si no els acompanyava no sé on, i aquestes coses. I al cap de poc temps érem dues allà, que tampoc no sé què hi fèiem, però bueno, érem dues.
Carme Elias, al divan. Som al divan de la Carme Elias i anem saltant i tot d'un estem a l'Institut del Teatre, després la veiem pràcticament d'oficinista, després la veiem al Col·legi de les Monges i tot d'una la veig amb un nen que tenia 3 anys, que es deia Nico.
Sí.
Què?
És un nen que ara té 18 anys.
Ha crescut?
Que ja fa la vida sol i que m'ha donat molta alegria i molta felicitat. El tinc, bueno, és el meu fill i la veritat és que ha estat una experiència molt potent que m'ha fet comprendre molt més el món amb el que visc, no? Els nois, els nanos et fan estar molt a la terra. No, sí, pots despistar-te, no? Has d'estar als teus núvols de les teves interpretacions i els teatres i no sé què, i després has de posar els peus a terra. I sí, ell és l'amor de la meva vida i és una persona que estimo molt, tot i que he de dir que tota la família la tinc al costat i que en aquests moments més que mai sempre he sabut que era una família fantàstica, 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 perquè sí, perquè sempre hem estat molt units, els nostres pares ens van ensenyar així. Llavors, la família ha estat molt important i és, segueix sent molt important per mi.
Ho dius molt en el llibre, eh? Remarques
sí,
el pes de la família. I amb el marit vaig tenir la sort de conèixer en Joan Potau.
Ah, sí, el Potau.
Sí, el Potau. Li dèiem el Potau.
Li dèiem el Potau, sí,
no,
sí.
No, Joan, el Potau. Què tal? Com va anar aquesta època? Va ser... De viatges, coses, no?
Sí, sí, el Potau era un inculte inquiet, no?, que en diem. Un tipus intel·ligent i molt divertit que em va portar molta alegria i un suport molt fort a la meva vida professional.
Hi has posat fotos i tot, eh?, al llibre.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I ara anem a TV3.
Aniràs a casa? Així ho fas cada dia.
Cites!
Tu què saps el que faig cada dia?
Bueno, així tindràs una anècdota per explicar a les teves amigues de Pilates.
Et veiem fantàstica. T'ha agradat la televisió, t'ha agradat el teatre, t'ha agradat el cinema. Cinema més n'hauries volgut?
I tant, esclar que sí. El que passa és que he tingut molta sort amb el cinema perquè n'he fet poc, o no tant com jo hagués volgut, no és que n'hagi fet poc.
Però molt premiat, sí, aplaudit.
L'alegria i l'orgull de fer lliurament del gaudí d'honor Miquel Porter, a l'actriu Carme Elias.
Ah, l'Elias brilla.
Sóc aquí a l'escenari, però heu de saber que, a més de vosaltres, i encara que invisibles, em rodegen una multitud de persones. D'una banda, els professionals que m'han acollit, ensenyat, acompanyat i recolzat en aquesta magnífica professió d'actriu. Tots els que hi són, i també els que no hi són. A l'altra banda hi tinc els personatges interpretats, que segueixen traient el cap de tant en tant en les situacions més imprevisibles de la vida. Apareixen en forma de frase, en una imatge, en un pensament, en un sentiment o en una certesa de veritat necessària i oportuna per seguir endavant. Nosaltres, els actors, ens alimentem de la vida per construir els personatges. Tot queda enregistrat, de vegades més conscientment, de vegades gens conscientment. Els personatges s'alimenten de la nostra imaginació, però sobretot de les nostres experiències vitals. Els hi donem el regal de la saviesa que hem après en el transcurs del nostre ésser com a persones que viuen en el món i riuen, i ploren, i ballen. Quan estic treballant un personatge, m'agrada perdre'm pel bosc, com la caputxeta vermella, agafant flors precioses
mirant el blau del
cel. I la professió, i que t'emociones, eh?
És que sóc tan exigent que ara que sento això, que feia molt temps que no ho sentia, anys, penso, no està malament aquest discurs.
Doncs trobo que està molt bé, no? La professió, què t'ha donat?
Tot.
Tot.
Tot. La professió és molt exigent i, evidentment, he donat molt. Però ha sigut la meva vocació des de petita, estar dalt d'un escenari o al davant d'una càmera, i he pogut exercir-la no només, diguem, que m'hagi sostingut per poder seguir-la, per poder-la seguir fent, no? Sí. Per no haver-me de dedicar a una altra cosa. I m'ha donat moltes alegries, moltes alegries. I he fet, o sigui, jo sempre dic que sóc molt afortunada perquè he tingut la sort i també la valentia, perquè no, de lluitar pel que volia fer des que era petita, que era estar dalt d'un escenari o davant d'una càmera. I això no té preu, perquè tot, la vida és molt curta i molt llarga i no l'he hagut de malgastar amb coses que no m'interessaven. Alguna vegada sí, clar, però vull dir que he pogut viure-la com jo hagués desitjat viure-la.
O sigui, que si tinguessis una segona oportunitat, tornaries a ser actriu?
M'encantaria, segurament.
I de què, de tot el que has fet, estàs més orgullosa, Carme Elias?
Això és com dir-te, tens 10 fills, trien un. És difícil.
És difícil.
És difícil, sobretot perquè tampoc ho tinc tot al cap, però evidentment tinc un record imborrable de quan vaig guanyar el Goya, que era la pel·lícula de Javier Fesser, Camino.
Sí.
Perquè en aquell moment vaig tenir un acompanyament molt curiós per part del director. Tot el rato era com la vida i la mort, aquell personatge. I llavors, quan jo sentia que no estava prou flexible com per expressar tot allò, li deia, Javier, llavors venia, es posava al meu costat, on començava a parlar, o ens abraçàvem, fèiem totes les tècniques que ens venien bé, i quan jo sentia que ja estava en aquell punt que dius, ara, li deia, ja. I l'equip estava allà esperant, que això és diners, molts diners. I llavors ell deia acció i jo estava en la situació d'aquella mare destrossada que t'imagines, no? Que se li està morint la filla i que no catòlica a tope, i confiant que Déu pues, l'ajudaria.
I si tinguessis una segona oportunitat, torno a dir, què canviaries del que has fet?
De vegades sóc massa severa amb mi mateixa i per tant amb els altres. Això seria una cosa, m'agradaria ser més flexible, no? Que ho he anat aprenent amb el temps, eh?
Menys exigent, autoexigent.
Sí, soc autoexigent i, per tant, exigeixo també els altres, perquè no em dono compte, no?
Demano a tothom que ve aquí al divan, els dic, que en una Wikipèdia d'aquí 150 anys, 150, que ja no anirem ben bé pentinades així, saps? És perquè les modes canvien.
Bueno, espera't.
Les modes canvien molt. En una frase i mitja, si haguessis de dir qui ets, com et definiries?
Em considero una persona valenta, perquè he fet molts salts mortals a la meva vida, encara que també he estat molt covarda i no he fet els salts mortals que hauria d'haver fet en alguns moments. Però no, professionalment sóc molt valenta.
Havíem quedat que no series tan exigent amb tu mateixa.
Veus? Ja ha sortit tot.
Te'n recordes? Carme, és magnífic que hagis vingut avui al divan. És magnífic aquest llibre. Agafo el moment que ens pot servir a tots quan ens dones algunes pistes de com tractar les persones que tenen la malaltia d'Alzheimer. Per exemple, no discuteixis mai amb aquesta persona malalta. Posa-t'hi d'acord. No intentis mai raonar-hi, distreu-li l'atenció. No el tractis mai com un nen petit, que no entén res, eh? Parla-li amb respecte. No intentis mai donar-li lliçons, asserena'l. I explica-li les coses com l'adult que és. Jo anava rumiant, i encara que no tinguis aquesta malaltia, també. No li demanis mai que recordi. Rememora-li les coses i els fets. Te'n recordes de... No, digue-li. Recordo que... No li diguis mai, ja t'ho he dit, repeteix-li tantes vegades com calgui. No li diguis mai, no pots fer-ho, digues-li, fes el que puguis. No li exigeixis mai, ni li ordenis res. Pregunta-li i ensenya-li. No perdis mai la paciència, retira't abans de perdre-la. No forcis mai, reforça. Tranquil·la, mi vida,
derrotó con el pasado.
Ten mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato.
¿Y si es una gata con la lias? Gràcies, Carme, per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et tenim al cor. Et duem al cor.
Moltes gràcies, ha estat molt emocionant tot. Ja veus que estic, que m'has deixat despullada.
No, res.
I...
Ortega, Susana, dona fe, va vestida.
Ja saps que vull de l'ànima. I moltes gràcies a tots els de l'estudi.
Ets una dona valenta, ets una dona admirable, ets una gran persona i ens has ofert la teva vida perquè creixem. No t'ho podrem tornar mai. Gràcies.
Gràcies.
Y pensando en ella, que me dio todo por nada.
Santi, soy Josep Lluís, el sol, muntatge, les gravacions, allò que puja, que baixa, Ortega, les fotos, els vídeos, la coordinació, la còpula, aquí encantada, aprenent, mirant al fons dels ulls aquests tan transparents de la Lia.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. 14a temporada.
El valor de la conversa.
Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. A tu lado.